Bona nit, són les 9. Avui el Parlament de Catalunya ha aprovat una mesura que en realitat ja estava recollida a l'Estatut. Es tracta de la creació d'una agència tributària catalana. No és una mesura petita, precisament. Al capdavall, el correcte funcionament dels països depèn de la seva capacitat de recaptació i del bon ús que se'n faci en despeses corrents, però també en inversions. Antoni Castells té motiu per estar content d'aquesta aprovació parlamentària, sobretot pel que fa a la capacitat de recaptació. L'agència tributària no pressuposa tenir més diners, sinó potser més eficient en la recaptació, que això és una manera de tenir-la més, realment. I repercuteix, naturalment, en una millor potencialitat de l'administració recaptadora, en aquest cas, la Generalitat. Però una cosa és aprovar, i una altra, que entri en vigor. Semblava que després de tants anys debatint l'Estatut i amb aquella cerimònia al Congrés dels Diputats i amb un referèndum pel mig, doncs que amb això ja n'hi havia prou. Però als últims temps tenim la sensació que encara s'ha de negociar. I ja se sap que les negociacions, quan tenen lloc amb l'Estat, tenen bastants números perquè no arribin a bon port. Més encara, quan pel mig hi ha diners, i quan el ministre Solves, que és el dels diners, fa dies que està fent l'orni pel que fa a les peticions catalanes. Però l'agència tributària, si més no el Parlament català, ja té llum verda. Ara només falta endevinar quants semàfors vermells hi trobarem pel camí. Bona nit, són les 9 i 3 minuts. Aquest és el Cafè de la República número 348. Del dia com avui, de l'any 1999, ens va deixar l'empresari català Pere Duran Farell. I avui, a un quart de 10 del matí, a l'Hospital Germans Trias i Pujol, o sigui, Can Ruti, de Badalona, ha nascut una nena que es diu Sara. Comencem aquest Cafè de la República amb un pensament de l'escriptor francès Raymond Queneau, que diu: la història és la ciència de la desgràcia dels homes. Aquí al davant, a la Diagonal de Barcelona, en un banc públic, algú s'ha deixat una carpeta al banc i ningú no gosa ni obrir-la ni tan sols tocar-la.
El Cafè de la República. Catalunya Ràdio. Amb Joan Barril.
Escudé, com estem?
Molt bona nit, senyor Joan Barril, molt bé.
Tres dies, o sigui, avui i dos dies més, escolta, apa, adéu, eh?
Sí, però això és com la mili, avui ja no compta.
Això també és veritat, avui ja l'hem fet. Anem a veure què han fet avui el Parlament, perquè encara que sigui estiu, els del Parlament s'han trobat. Els grups del Tripartit i Convergència i Unió han recuperat avui la unitat estatutària del 30 de setembre, vaja, pel cant redonduro, però l'han recuperat, pactant conjuntament la futura agència tributària catalana. Quan es tracta de mirar això dels diners, tothom s'hi posa d'acord. D'aquesta manera, amb els vots a favor de les partits del govern i de la Federació Nacionalista, el Parlament ha donat llum verda a la llei que crea aquest organisme, que s'encarregarà de gestionar els tributs propis i els cedits, i que és la primera norma aprovada que desplega el nou Estatut.
La clau de l'acord està en l'acceptació d'una esmena de Convergència i Unió que fixa com a objectiu aconseguir que l'agència tributària catalana acabi convertint-se, després de consorciar-se amb l'agència espanyola, en l'única administració tributària a Catalunya i gestioni tots els impostos que paguen els catalans. Ho ha explicat el conseller d'Economia, Antoni Castells.
Pues expressa una voluntat per part del govern de fer això. Diu, el govern promourà aquesta transformació. Allò que l'Estatut anunciava, només si vostès volen, molt escèptica, no? Deia, el consorci pot esdevenir pot transformar-se en l'administració tributària a Catalunya. Ara la llei diu el govern promourà aquesta transformació.
Això passava al Parlament al matí, però a la tarda s'ha acabat el bon rotllo i és que hi havia sessió de control i l'aeroport del Prat ha enfrontat durament el president Montilla i el líder de l'oposició, Artur Mas.
Un Artur Mas que ha retret al president la falta de model clar sobre l'aeroport.
Bé, president, m'ha contestat no sé què de Convergència i Unió del senyor Duran i de jo i de mi mateix. Vostè acaba de donar la prova del nou que allò que jo li deia, que vostè només està obsessionat amb Convergència i Unió, és el que li passa.
I José Montilla l'ha replicat acusant-lo de presentar sempre posicions de màxims que mai acaba respectant.
Miri, el seu model és molt clar, és demanar la lluna per després...
Senyors diputades...
Anar amb totes les rebaixes. Ja el coneixem, el seu model.
Deixem les picabaralles parlamentàries per explicar que Salvament Marítim ja ha controlat el vessament de combustible provocat per l'enfonsament d'un mercant aquesta matinada a prop d'Eivissa i que ha generat una taca d'uns 8.000 metres quadrats de fuel molt pròxima a la costa. No és el Chapapote Balear, però déu-n'hi-do.
La companyia propietària del mercant ha reconegut que l'accident ha estat causat per un error de la tripulació que ha navegat massa a prop dels illots amb els que ha col·lisionat.
O sigui, un naufragi d'aquells clàssics. A partir de les 10 connectarem amb la nostra enviada especial a Eivissa per saber l'última hora sobre aquest accident. Ara, però, els hem d'explicar que avui la policia ha detingut dos presumptes etarres a la localitat francesa d'Angolema, a prop de Bordeus.
Els dos detinguts anaven armats i podrien ser membres de l'aparell militar d'ETA, segons fonts de la lluita antiterrorista. Segons les mateixes fonts, els dos presumptes etarres viatjaven en una furgoneta robada amb matrícules falses.
Però molta gràcia, aquests presumptes constantment si anaven armats i no anaven a caçar. És evident que alguna cosa devien portar en cap. Aquests arrestos són fruit d'una operació conjunta de les forces de seguretat espanyoles i franceses i s'han produït només un dia després de la detenció d'un altre presumpte etarra ahir a Santander.
Una detenció a la qual avui s'ha referit el ministre de l'Interior. Alfredo Pérez Rubalcaba ha explicat que l'etarra formava part d'un comando que estava preparant per atemptar els pròxims dies a Cantàbria a través d'un cotxe bomba que volien situar a prop d'algun edifici públic.
Hoy les puedo confirmar, de acuerdo con lo que la policía me comunica, que se trata o formaba parte de un comando que iba a atentar en Cantabria, que lo iba a hacer en los próximos días y que presumiblemente iba a hacerlo a través de un coche bomba situado en un aparcamiento cercano a algún edificio público.
Els èxits policials contra ETA d'aquests dies s'acumulen, però això no ha impedit que el secretari general del PP, Ángel Acebes, digui que l'entesa entre socialistes i populars en matèria antiterrorista només serà possible sense Zapatero.
I és que l'home de les dues línies d'investigació considera l'actual president del govern espanyol un obstacle per als pactes entre els dos grans partits de l'Estat.
Hay que rehacer el acuerdo político entre los dos grandes partidos con opción a gobernar. Y esto ocurrirá, pero ocurrirá sin Zapatero, es decir, pronto. Zapatero tiene los días contados, lo que le queden hasta las elecciones generales.
Canviem de qüestió. La Generalitat s'ha hagut de fer càrrec d'Intervida. És la tercera ONG més important d'Espanya per darrere de la Creu Roja i de Càritas. La intervenció d'Intervida, la primera que es fa d'una ONG, s'ha fet per ordre del jutge que porta el cas de suposada estafa per part dels seus responsables.
En concret, s'ha actuat sobre 5 fundacions i 2 associacions acusades de formar part d'un entramat dedicat a la desviació dels diners provenents de padrinaments de nens cap a interessos privats. La consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha explicat quins són els objectius a partir d'ara.
El nostre interès fonamental és que les 346.561 famílies donants o que fan funcions de padrinament de nens o nenes de qualsevol indret del món o col·laboren en projectes de caràcter solidari sàpiguen que aquests projectes tindran continuïtat.
La Generalitat ha intervingut Intervida i el Tribunal Europeu ha multat la Comissió Europea per haver bloquejat ara fa 5 anys la fusió de la companyia francesa Schneider and Legrand. De moment, la indemnització no s'ha fixat, però sí que s'han establert els criteris per calcular-la. O sigui, Europa es multa a ella mateixa.
I la decisió pot crear un precedent i obrir la porta a altres processos de reclamació. És clar que, de moment, la Comissió Europea ja planeja recórrer contra la sentència.
No es facin gaires il·lusions, eh? La multa pot venir d'on vingui, però l'acabem estem pagant nosaltres. Ja que parlem de sentències, tenim una mala notícia. El Tribunal Suprem de Líbia ha confirmat la pena de mort per les 5 infermeres búlgares i el metge palestí acusats d'haver infectat deliberadament 400 nens libis amb el virus de la sida.
La Unió Europea i Bulgària lamenten la sentència, però mantenen oberta l'esperança d'una resolució positiva d'un procés que fa 8 anys que dura. El motiu és que el règim libi té en compte una instància superior, vinculada al govern, que dilluns ha de donar el vistiplau definitiu a la sentència. Per això, des de Brussel·les, el comissari de justícia, Franco Frattini, espera que no s'apliqui la pena.
My first reaction is...
La meva primera reacció és absolutament negativa. Crec que, en qualsevol cas, la pena de mort és inacceptable. És sempre una decisió inacceptable. Però en aquest cas concret, encara tenim esperances.
A partir de les 10 ampliarem aquesta informació i repassarem un cas, el del metge palestí i les infermeres búlgares, que judicialment no està gens clar. Però ara parlem d'una altra cosa. Durant molts anys, vaja, molts mesos, hem estat parlant d'OPAs, eh? I també, quan arriba el moment del futbol, parlem de fitxatges estrella. Doncs el president francès Nicolas Sarkozy està fent una cosa bastant curiosa. Està fent directament OPAs o fitxatges i està deixant el Partit Socialista sense gent. A veure, a qui li ha tocat avui?
Doncs avui li ha tocat el torn a l'exministre d'Afers Estrangers i de Cultura, Jack Lang, que ha anunciat que abandona la direcció del partit en protesta, diu ell, pel procés de renovació engegat pel secretari general. Darrere de tot plegat, però, hi ha la mà de Nicolas Sarkozy, que ha ofert a Lang formar part d'una comissió institucional.
És a dir, que des del moment en què Sarkozy va arribar a la presidència, comencem a veure sorpreses per tot arreu. Metges sense fronteres, el senyor Kirchner, va ni més ni menys que a Afers Exteriors. Ahir donàvem la notícia de que el senyor Strauss-Kahn seria un antic socialista, vaja, una persona que aspirava a la presidència, seria el president del Fons Monetari Internacional, i ara tenim a Jack Lang, realment un fitxatge estrella que ha posat Sarkozy al seu govern. Anem ara al temps. Jofre Genoé, molt bona nit, què tal?
Bona nit, bona hora.
Què ha passat avui? Què passarà després?
Doncs mira, avui la veritat és que hem tingut una jornada una mica insegura, quasi bé primaveral en alguns punts del país, un dia una mica rúfol cap a les comarques de Girona, Barcelona, aquesta tarda amb alguns ruixats, amb aquests 25 litres, per exemple, a la ciutat de Girona, on la temperatura ha caigut dels 28 graus a primeres hores de la tarda als 18-10 graus, amb un parell d'hores, més o menys, després del ruixat. Hi ha altres registres de 17 litres a la Roda de Ter, també 15 a Vic, 10 a Viladrau, 12 a Muntanyola, com a registres més importants, per tant, sempre ubicats cap a Osona, Gironès, també ha arribat a ploure cap al Berguedà, Cerdanya, Ripollès i també a la Garrotxa. Fins i tot el ruixat ha acabat morint-se, podríem dir, en el Vallès més oriental. Tot això s'acaba. Ja per fi podem donar per acabat, ha sigut la traca final d'aquest episodi de temperatures força fresques, suaus, d'aquest ambient que no ens recorda gaire a l'estiu. I a partir de demà la situació meteorològica doncs comença lentament a remuntar, a recuperar. Demà encara parlarem, però, d'alguns núvols a prop del prelitoral, sobretot de la costa central o punts del nord-est, cada cop més localitzats, però que poden fer una mica la guitza encara en alguns banyistes, a la gent que vagi a la platja, en aquest sector del país. Però a l'interior ja farà molt més sol, fins i tot amb més valors que arribin a acostar-se als 30 graus, i ja especialment divendres i al cap de setmana esperem que el domini de l'anticicló i de l'ambient d'estiu es consolidi amb una calor que fins i tot s'intensificarà força.
Gràcies, Jofre Genoé. Fins aquí una estona.
Fins ara.
Adéu.